Hola, molt bon dia. Avui és divendres 12 de juny i estem en un nou programa de la carpeta de l'avi. Avis i àvies, ballem la rumba, no té edat. Com a tècnic tenim el Carlos Lecegui, com a presidenta del casal, bueno, la Montse, que vindrà en una estoneta. En col·laboració amb nosaltres tenim l'Anna Maria Bellido.
Hola, bon dia, Anna.
I doncs jo com a presentadora, que sóc l'Anabel Caballero. Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. I doncs, bueno, Carlos, jo no sé què em passa amb tu, però sempre entre el tècnico i el Carlos, bueno, es nota la dislexia, no?
Et sembla que vol jubilar abans
sí.
de temps, eh?
Ai, Déu meu.
Ja queda poc.
Doncs, bueno, estem aquí en un nou programa. Bon dia a tots. Hola, Anna, bon dia.
Bon dia.
Doncs, bueno, sembla que la Montse es retarda, no sé... Bueno, ell al seu ritme, i coses del directo,
sí.
Però aquí estem nosaltres a tope un divendres més. I, doncs, comentar-vos que la setmana passada, bueno, hicimos campana. Va ser culpa meva.
Tu hicistes campana.
Sí, perquè, bueno, vaig tenir un casament, es va casar un amic meu de fa molts anys, i la veritat és que va ser un casament molt xulo, molt, molt emotiu, i, doncs, des d'aquí, Merch i Jordi, us faig arribar un petó i una abraçada molt forta, perquè va ser molt maco tot.
Un petó, Jordi, i la seva dona també.
I doncs, bueno, avui parlem de la segona part, farem la segona part de l'etiquetatge del programa que vam fer amb la Emma Mirapeix, perquè, bueno, avui la Emma tampoc ha pogut estar amb nosaltres per qüestions de salut. Emma, també t'enviem un beso enorme i una abraçada, perquè, bueno... I doncs, bueno, anem a fer la segona part del programa i, doncs, parlarem una mica... de lo que és l'ordre de com hem de reconèixer i com hem de saber com reconèixer les parts de tot el que seria l'alimentació, la nutrició, els sucres, les sals, les quantitats, no? Que són bones, que són dolentes. Llavors, també parlarem doncs, dels colorants, dels conservants, dels antioxidants, o sigui... És molt ampli, no? Ja en el primer programa tot el que vam fer va estar molt interessant, però sí que és veritat que ens vam quedar com curts, no? El taller de salut del Casal Catalunya vam fer una prova amb una ampolla d'aigua i és que vaig comprar dues ampolles de petites d'aigua i amb una vam agafar un bolígraf i li vam tatxar el codi, la numeració, i doncs després... vam obrir les dues ampolles i vam tastar una aigua i una altra, no? I la veritat és que una d'elles, les que tenien la codificació tatxada, tenien un gust com molt més fort, com...
Aguarràs, bueno, que no? Deia, no? Aquella senyora.
Hi havia qui deia això, no? Que era aguarràs, l'altra deia que era que olia com a bomba fètida, com a huevo podrit, no?
Fatal, d'on ho feia d'això?
Llavors, Anna, aquella prova tu estaves i és que modifiquem doncs, la quantitat de sodi, la quantitat de no? Com pot ser, no? Que a través de la codificació numèrica d'una ampolla es pugui...
Jo continuo sense entendre-ho.
No, veure afectat... Bueno, això és... parlem de la vibració de l'aigua, no?, que existeix i és així. La cosa és que avui anem a centrar-nos en el que és etiqueta com a tal. Per exemple, un exemple. Les olives, que és un tema que l'Anna i jo vam estar parlant fa com a un mes, i és que nosaltres anem a un espai a fer el vermut els divendres i doncs hi ha unes olives que ens agraden molt. Estan cruixents, estan gordotes, oi? Amb un sabor estupendo. Però què passa? Que agafem el pot i nosaltres mirem què és el que porta, no? Ingredientes. Clar, aquí és on trobem la malsodextrina, la dextrosa, el
E621...
Oi? Que ja te'l saps, no? Clar, què passa amb tot això? Que aquesta oliva, com a tal, està molt bona, molt cruixent, molt divina i molt de tot, però perquè té aquests sucres, aquests potenciadors.
De sabor.
Correcte. Llavors, què passa? Jo me'n vaig a una botiga, que tinc com a referència, i li vaig ensenyar a l'Anna, perquè pogués veure la diferència, que hi ha diversos pots d'olives... Ja, partint de la base, que ja no estan enllaunats, sinó que estan en vidre.
En pot de vidre.
I que l'ingredient era...
Oliva, aigua...
I sal.
Ja està.
No hi havia potenciadors de sabors, no hi havia composicions extras ni añadides, no hi havia res afegit. I doncs, clar, tu tastaves aquell sabor, sí que és veritat que no és tan explosiu, però és un sabor bo. Bo, no? D'una oliva, doncs, amb un toc amargo, no?
Sí, la textura i el sabor origen de
l'oliva.
No,
i a més hi ha varietat. Tens l'oliva partida, tens l'oliva a l'arbequina, tens l'oliva a la negra, tens, vull dir, la deshidratada, però la importància de trobar el gust en un article, en un producte, que és natural, 100%, no? Doncs això seria una pastanaga. Però, clar, la pastanaga també es sulfata d'una manera o es cria d'una altra, però vull dir, una pastanaga és una pastanaga, no és tan transgènica com tot allò que tu afegeixes.
No està tan processat.
Clar, no és processat, correcte. Llavors, Anna, explica'ns com és la pauta. Anem a fer aquí una mica de...
No? Anem a fer els deures.
Les pautes de com hem de reconèixer quines són les parts d'un producte. O sigui, és a dir, què és a nivell de normativa, no? Què és tot allò de forma clara que s'ha d'incloure en un etiquetatge? Què ha de sortir? Com va això?
Vale. Buscant la informació, perquè, clar, evidentment aquest no és un tema que nosaltres, per lo menos jo, tingui molt per la mà. Però, bueno, mirant informació, vam veure que la normativa vigent diu que en les etiquetes han d'incloure de forma clara els al·lèrgenos, la quantitat neta, la data de caducitat, el consum preferent, el país d'origen, les instruccions de conservació i la taula d'informació nutricional obligatòria. Això és el que ens ha de dir en una part de l'etiquetatge. I a partir d'aquí s'han d'identificar per poder identificar els components en les etiquetes, hi ha una sèrie de valors i detalls d'informació que diu que per cada 100 grams o 100 mil·lilitres, depenent si és un producte líquid o sòlid, ha d'incloure el valor energètic en calories i quilocalories, els greixos, especialment els que són saturats, els hidrats de carbó, que són la quantitat de sucres, les proteïnes i la sal.
Clar,
això és la informació nutricional, el que són els components. Després, els ingredients com estan estipulats en l'etiquetatge? Es posen ordenats de major a menor pes. El que vol dir que els primers ingredients són els que porten la major producció en el producte. Què vol dir al·lèrgens o intoleràncies? Aquí ho llegeixo perquè diu: de declaració obligatòria, los ingredientes que causen alergias o intolerancias deben resaltarse tipográficamente en negrita. O sigui, és important que estigui destacat. Clar,
aquí,
clarament.
Aquí farem un incís, i és que per tots aquells que en el taller de salut, sobretot, o a vegades no ens pregunteu quina diferència hi ha entre una al·lèrgia i una intolerància. Bé, la intolerància, ja ho diu la paraula, és que tu pots consumir, però el teu cos farà una mala digestió, perquè, posant un exemple, per exemple, dels sucres, una intolerància a la lactosa. Quan tu prens lactosa, si tu no tens l'enzima lactasa a nivell digestiu, el teu cos, quan pren la lactosa, no té els components necessaris, no té aquesta enzim per poder
digerir,
destruir a nivell biomolecular aquest sucre. Llavors, què passa? Cataclusqui.
És
quan
ens
dona aquest retortijón que ens deixa un mal de panxa que finalment, doncs, ens desquajaringa, perquè a nivell bioquímic el teu cos no pot destruir aquesta molècula. Llavors no la pot reconèixer i genera un tall de digestió o una descomposició puntual. El mateix passa amb les fructoses, amb les... Bueno, el que són els sucres, sorbitoles, etc. Què passa amb els al·lèrgens? És diferent, perquè quan una persona té al·lèrgia, el que genera és un xoc anafilàctic i comença inflamant la part inicial de lo que és la llengua. Què passa? Que quan s'inflama, arriba un moment en què la llengua no dona pas a la respiració i genera, doncs,
la mort.
Un ofec que depèn, sobretot en els fruits secs, genera, doncs, una parada cardiorrespiratòria i pot provocar la mort.
Uh-huh.
Llavors, per això són importants les al·lèrgies i saber diferenciar. Per exemple, tots sabem que hi ha els celíacs, ¿vale? però hi ha gent que té intolerància al gluten. No vol dir que no pugui fer la consumició del gluten puntual, però sí que és veritat que ha de tenir una mica de cura, no? Els al·lèrgens, no hi ha opció. Si una persona és al·lèrgica a un cacauet o és al·lèrgica a un ou, per exemple, ojo, cuidado, no és el mateix.
No, no.
Vale, continuem.
Vale. Què ens diu?
Clar, les dates de conservació, no? Hi ha la data de caducitat i el consum preferent.
Vale, quina diferència? La data de caducitat ens diu que és la data fins a on tu pots consumir aquest producte. O sigui, indica el dia i el mes on tu pots arribar fins a aquest punt a consumir aquest producte. Què vol dir consumo preferente? Vol dir que la data conserva els seus ingredients i les seves propietats, però a partir d'aquesta data doncs comença a baixar el que és la qualitat del producte, però no posa en risc la salut per menjar-lo.
Per exemple, una fetge de caducitat podria ser en un tall de carn o en les fruites, o sigui, unes coses ja més, no? Però el consum preferente, bueno, també podria ser la fruita, però, per exemple, un iogurt. Un iogurt, qui no s'ha menjat un iogurt caducat d'una setmana? És a dir, és que el iogurt es posa agri o es posa, no? Vull dir, que es posa dolent. No és que sigui que no ho has de consumir ja, sinó que la data de caducitat és com més perillós. O sigui, ningú es menjarà un tall de pollastre caducat d'una setmana.
No, no, evidentment.
Perquè les bactèries que pot contindre un tall de carn no serà com una fermentació d'un iogurt o d'un formatge. O s'entén això? O sigui, aquesta també és una mica... El consum preferent és com que es pot allargar uns dies fins que tu valoris una mica...
Sí, però millor no et menges el iogurt després d'una setmana.
Però millor no fer-ho. No, però bueno, vull dir, és no? Realment...
Bueno, de fet, jo... És per una curiositat respecte al tema. Jo conec una persona que va agafar la salmonelosis, o salmonella, per haver menjat maionesa en un bar, amb una ensaladilla russa. Dues nenes, a més, eren, eh? Dues nenes de, no sé si tindrien 8 o 9 anys. Van estar una setmana a l'hospital ingressades, bueno, perquè ho van agafar el brot super, super bèstia. Quan els hi van donar l'alta per poder recuperar el que era la flora intestinal, tot això, els hi van recomanar que mengessin iogurt caducats de quasi bé un mes. Que dius... ¿Cómo puede ser? Pues sí, sí. I això va ser el que, d'alguna manera, els va estabilitzar per començar a menjar una altra vegada.
Per als probiòtics?
Suposo que sí.
Sí, mira, jo tinc... Bueno, el meu tiet té un amic que és de Madrid i ell és bioquímic i, a més, treballa en una empresa de làctics, precisament, i ens ho va dir. Ens obliguen, a nivell de comunitat europea, a posar una data... Que esto no sé si lo tendría que decir, pero... La cosa és que sí que és veritat que tu veus quan un aliment s'ha fet malbé. I el iogurt no es fa malbé. Perquè al final és una llet, si no està tallada, com es fan els formatges? És llet tallada.
Sí, sí.
El requesón?
És el suero.
Vull dir, és el suero, el suero de leche. Clar, una altra cosa és després que tinguis intolerància o que siguis al·lèrgic o... Però realment, sí? Llavors, quan parlem de la denominació de l'aliment també, hem de parlar d'on prové. D'on prové, si el nom legal i real del producte s'ha de... No?
Sí, s'ha d'especificar d'on arriba. Sí.
Si és fresc, si és congelat, si està en pols, si és concentrat, perquè s'han d'evitar confusions. Hi ha gent que té migranya que no pot menjar productes congelats. Hi ha una composició que genera migranya. Són moltes coses que semblen tonteries, però... I què passa amb el sello frontal d'advertència?
Això no ho he acabat d'entendre molt bé, jo.
Clar, això vol dir que en diversos països adverteixen de que de forma visual s'ha de fer com una primera presentació. Per exemple, el Nutri-Score, quan et posa allò de A, B, C, D, E, no? Que contra més A sigui és més natural i contra més E, pues, no? Llavors, el frontal d'advertència vol dir, per exemple, si és un producte sense gluten o sense lactosa, ja està Adilac, que et fa el segell de la carita contenta. Sí, zero lactosa, okay. o no lactose, no, que ho posa. Doncs seria una mica això. Llavors, bueno, la veritat és que parlant de lo que és la presentació, de com ha de ser el producte. També he fixat que a nivell comercial, doncs, si tu, per exemple, poses una ampolla amb un tap, tipus tetabric, tal, pues, tu ja ho associes, no? A si és llet o si és aigua. Si, per exemple, agafen un paquet de galetes, si venen així grans, amb una mica de film, amb un color, no? Ja ho associes a galetes de xocolata, dels nens... Clar, tots els ingredients d'una empresa de nom o tots els ingredients d'una empresa, diguem, de marca blanca, fan la mateixa còpia, detallen tot igual, però els ingredients no són els mateixos. Què passa amb això? Hi ha gent que diu, no, és que jo lo compro todo de marca. Hi ha gent que diu, no, mira, el que és la marca és més cara, però jo ho compro de marca blanca. Si tu compares els productes, no porten les mateixes composicions. Sí que és veritat que és molt car omplir la nevera per a una persona que menja mitjanament bé o que fa una dieta sense gluten o intolerància a la lactosa. Però què vull compartir jo amb aquest missatge? El que jo vull fer arribar és que quan nosaltres fem una cura de fixar-nos bé en les etiquetes i veure què és el més recomanable, el bo no és afegir productes per complir o cobrir altres. Per exemple, si jo haig de menjar un paquet de galetes que no porti sucre, no agafaré un paquet de galetes sense sucres, i no perquè porten més sucres, més aspartamos...
Allò que dius, sin azúcares añadidos.
Correcte.
O sigui, aporta sucre, però...
Però, clar, perquè l'aspartamo o el glutamato monosódico, o si és que d'una manera o d'una altra, no? Que ara parlarem dels sucres, parlarem d'això, i clar... A vegades la millor opció és directament no menjar aquesta galeta, vull dir, no comer-la.
Sí, és la millor manera de saber que no menjaràs el que no deus.
Clar, i doncs, bueno, és una mica... No fem suplementació perquè vull menjar bé o no vull menjar pa, però em compro pa sense gluten que porta l'harina d'arroz que m'inflama més i és peor el remedio que l'enfermedad. No fem suplantacions. Si és marca blanca, és marca blanca. Si és marca marca, és marca marca. Però no, intentem no... És millor que no ho mengis i ja, i ho deixem córrer. Montse.
Hola.
Bon dia.
Bon dia. Acabo d'arribar,
Ja tenim aquí a la Montse amb nosaltres. Tot bé. Doncs estem comentant el tema de l'etiquetatge, una mica els components, els sucres, de tot una mica. I doncs, bueno, farem una petita parada i posarem una cançó i de seguida tornem. Gràcies.
De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir, sin cariño no sé qué será de mí.
No es tanto lo que pido, mi querido Redentor, mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón.
Santo, santo, yo te canto,
santo de mi devoción.
Santo, santo, yo te pido,
aunque está su corazón.
Santo, santo,
solo quiero aquel amor.
He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón.
Santo, santo, yo te canto,
santo de mi devoción.
Santo, santo, yo te pido
conquistar su corazón.
Santo, santo, yo te ruego ponle fin a este dolor.
Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor.
Santo, santo, yo te canto.
devoción. Santo, 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 te pido yo.
Doncs ja tornem a ser aquí. La veritat és que... És que hi ha moltes coses que comentar, Montse, entre les sals i els sucres i el... Vale, llavors, el que comentarem ara... se te ha caído el abanico, vamos
no,
a decirlo.
Se te ha caído el bolso.
Ah, se me ha caído el bolso. Ah, bueno. Hoy estamos para coger vacaciones ya.
Són més que agafes
el bolso. Mira, vols naturalitat, et deia. Sí, totalment. Jo vull naturalitat. Doncs home, aquí tienes una buena dosis.
Bueno, després, no, el deixo, és que si lo dejo en el suelo se va el dinero y eso no me interesa.
Sobretot et diuen no feu soroll perquè s'escolta tot. Carlos, ens donaràs a mi.
Després farem un hincapié. Mira, l'any passat, així ràpid, me recordo que a l'últim programa de cop i volta vaig caure al terra i va ser com, ui, què li passa a la Anabel? I és que sota la cadira hi ha una palanqueta i jo li vaig donar amb el taló i no em vaig adonar i poc a poc jo veia que iba perdiendo velocidad i vam riure, te'n recordes?
Bueno, I pues, tant com en recordo.
Oi, jo pensava que se li havia caído l'abanico i és que se m'ha caído a mi el bolso.
Sí, perquè m'ha regañat, sobretot que s'escucha todo. Todo. Ja estic aquí, jo sense fer-me...
Bueno, anem a fer la serietat perquè això... És, no. Bé, llavors, parlant i retornant a el que és el tema dels afegits, no només de sucre, sinó tòxics, com són els conservants, altres, i també que és difícil entendre les etiquetes. Clar, la gent diu, sí, mazodextrina, dextrosa, tal, però la gent no sap què és, no? Llavors, quan parlem de conservants i colorants, identifiquem el nom amb un codi numèric, amb la lletra. És a dir, mira, tot el que són colorants van del E100 al E199. Tot el que són conservants van des de l'E200 al E299. I tot el que són antioxidants van del E300 a l'E399. Tot el que sigui a partir del 400...
Muy malo. Malísimo.
Ya eso es veneno puro, veneno.
Sí, y, ¿vale? Sí, yo me he quedado mal E621. Este ¿vale? Es, vamos.
Llavors, clar, si parlem del colorant... Què fa el colorant en un aliment? Doncs retorna o aporta el calor per fer-ho més atractiu visualment. Clar, quan parlem del conservant, és que l'utilitzen per allargar la vida útil del producte. El protegeixen de la proliferació de les microorganismes, bactèries i mos. El que seria el conservant. Per exemple, per què diuen «Ui, és que una hamburguesa no és bona, normalment?» Perquè és una ternera, no?, que ja és... no és que estigui malament, però sí que està ja d'uns dies. Llavors es fa una barreja, se li afegeix el conservant de l'E200 a l'E299 i allargues una setmana o dues aquesta carn. Per això la gent diu, ui, hamburgueses. Clar, després està l'opció de que tu hi vas a una carnisseria tradicional, et fan un tall...
De vedella.
De vedella. Vull dir, fresc, i d'aquí et fan a tu l'hamburguesa, al moment. I veus que és natural, però el tacte ja és diferent. Ja no és tan ressec, tan... Sí? Amb els antioxidants. És per evitar l'oxidació i l'encareixement de greixos i olis. O sigui, és que al final tu imagina't si fem la barreja de tots tres. Per això, quan hem de comprar carn, sobretot, ja no parlem de los ultraprocessados, que sabem que ja són dolents, però quan fem, sobretot, la compra de la carn, que és el més important, hem d'intentar que siguin talls de la peça. O sigui, és a dir, si jo vull un xuletón, doncs que sigui tallat, que tu vegis el tall. El pollastre, és millor agafar un pollastre sencer i que te'l tallin i que tinguis totes les peces, no? Pues, per fer pollastre, rostit, per fer les petxugues, pues, no sé, obertes o a filets, o... i a més et surt més econòmic, realment, perquè una bandeja de petxuga, de tres petxugues, 6 euros, 8 euros, 10 euros, i el pollastre ja et surt al quilo.
Però a més et pots trobar que el pollastre no sigui el mateix.
Clar.
Perquè pot ser que les tres petxugues, diguéssim, siguin de diferents pollastres.
No, i a més, si fas el guis, després et surt diferent.
Exacte.
Hi ha un tall que està més tou, un altre està més dur, un altre està, no?, que dius... No, i és veritat, i es nota molt. Quan compres d'un sol pollastre i fas el rostit d'un sol pollastre, ja agafes un pollastre que sigui, no? Després és el tipus de pollastre, no? El que menja pinso, que està lliure, que tal, el que menja... En fi... Vale, llavors, parlant de la dextrosa, anem per parts. És el sucre simple, que és idèntic a la glucosa, químicament, prové del blat de moro i a més és la principal font d'energia. O sigui, és a dir, el nostre cos, per així dir-ho, necessitaria la dextrosa, però el que necessita és el sucre, la glucosa, a quantitats. Això és el que ens han fet creure sempre, però realment no és així. No és així. Llavors, posem el sucre, després la dextrosa, i com a tercera part posaríem la maltodextrina. Maltodextrina. És un polisacàrid derivat del midó. Sembla la dextrosa, però no genera el mateix pic de glucèmia. O sigui, és a dir, la dextrosa sí fa aquest pic de glucèmia que hem d'evitar precisament. Llavors, si jo veig unes galetes que porten la maltodextrina, sempre seran més favorables que les que porten dextrosa. Però clar, si veig unes que porten dextrosa, sempre seran una mica millor que les que porten el sucre, la glucosa com a tal.
O sigui que millor no mengis les galetes.
Una si millor val més no menjar-la.
Claro, és que clar, comences o sigui, a triar sí, i dius, bueno, sí, pues és que el que no? estic menjant, per no menjar això, menjo això.
Però què passa? Que és el que us deia abans. Per què us explicava allò del tema de marca blanca, marca o suplementació? Perquè després trobem les zero azúcares o les no porten tanta... I veus que porta ingredients. Glucosa, dextrosa, maltodextrina, da. I dius, ostres, si és que lo lleva todo. I aquesta,
sí, però no porta sucre.
Però no porta sucre.
Claro. Zero azúcares añadidos, que això també m'ho he après molt bé jo.
Claro, vull dir, és que és molt pitjor, és, però horriblement pitjor, perquè no, evidentment no porta sucre, però porta la dextrosa, que és com un sucre que fa una pujada brutal, i després porta la maltodextrina, que és també un sucre que junt amb la dextrosa és molt pitjor que el propi sucre.
Sí, perquè són, no són sucres naturals, són clar, components són, químics.
Clar. Llavors, què fem amb això, no? Hem d'evitar els ultraprocessats. Però cuidado, perquè hi ha productes que també porten sucres. Un producte que pugui dir porta sucre i nunca lo hubiera dicho, el agua de coco. Jo tinc una amiga que és, té sensibilitat a l'ou, a la clara d'ou, té al·lèrgia, però està aquí amb aquest tema, a més es brota al moment. I la setmana passada es va veure, tenia molta calor, i es va veure un agua de coco. I en 2 minuts es va començar a brotar. Va agafar el pot, va mirar i posava clara de huevo. On s'ha vist que un agua de coco porti clara de huevo? O sigui, vull dir, que el que nosaltres pensem... Ah, és agua, no? Perquè és aigua, vull dir. les aigües aquestes de Llimona, no sé si us recordeu una temporada que Fontvella va fer aigua de limona, aigua de naranja, aigua no sé què, posava alcohol, portava o quantitats de sucre molt mínimes o com a... Ostres, no? Però, clar, si tu, un nen, et diu vols una mica d'aigua? Té, mira, que aquesta porta llimona. Quin tipus d'alcohol és? O quin detall de... No sé, són coses sí, sí. que...
L'aigua val més veure-la a la natural. I si vols llimona, ja li fas tu un suc de llimona. Clar. I és el millor que hi ha, eh? Perquè l'aigua també ja porta les seves coses. Coses. Vull dir, naturals, i també ja ho porten, doncs imagina't tu.
Llavors, hem de parlar, quan diem d'aliments ultraprocessats i processats, no? Hem de parlar també de la sal. Què passa amb la sal? La sal, el clorur de sodi, està composat aproximadament per un 40% de sodi i un 60% de clor. Clar, és un mineral que no té calories, no aporta greixos i tampoc carbohidrats o proteïnes. Només sent un aport de mineral sodi com a tal, o sigui, poca cosa. La informació nutricional, cada 100 grams, va en funció del tipus de producte que consumim, no? Per exemple, els gusanitos dels nens. ¿Vale? Els gusanitos dels nens te'ls venen com, bueno, són d'això, oli d'oliva, frito, tal, no? Clar, els gusanitos és un consum de nens com molt habitual, com molt de la mà. Clar, una pizca, o sigui, què et dic, 0,5 grams aporta 190 mil·lígrams de sodi. Clar, això per als ronyons d'un nen és demoledor.
No poden això, no poden filtrar bé.
Pues quasi tots en mengen i no un dia.
No? Després estan, per exemple, els espitos.
Els que són llarguets.
No? Que sí, són llarguets, també, que sí. Són els espitos. Ara ja els han millorat. Però jo me'n recordo quan la meva filla era petita, que estaven els de, los de jamón, que eren els de l'envoltori verd, els normals, i els de l'envoltori rosa són els que porten aroma de jamón.
Aroma.
Aroma, que no lleven ni el jamón.
Se lo han enseñado nada más.
No, per posar exemples, no? Llavors està la cucharadita d'aproximadament 5-6 grams que aporta 2.300 mil·lígrams de sodi. Clar, hi ha molta adolescència, sobretot, amb obesitat, amb retenció de líquid, amb ansietat. Ens trobem que, el que parlàvem amb la Emma, no? Que els nens, al tenir més a l'abast el que són xutxeries, bolleria, tenen també els sucres que els genera com una addicció, no només al sucre, sinó a la sal, però a nivell químic els hi fa una pujada també de tensió i ens estem trobant que hi ha molta jovent, adolescents i no tant, de 20-25, amb problemes de
hipertensió.
I clar, amb una persona gran que té una hipertensió perquè té colesterol, perquè dius, bueno, hi ha a nivell de salut, a nivell arterial, les parets ja estan una mica més dèbils, l'edat, tot influeix, el moviment, tal, però amb una persona jove...
Els joves, i cada vegada més, eh?
És horrible, sí?
Sí, sí. Cada vegada més.
Llavors, la OMS recomana que el consum màxim diari de sal sigui de 5 grams al dia, que això equival a 2 grams de sodi. Vull dir, amb una bossa de patates ja tindríem el cupo lleno. Si jo després faig un tall de carn, li afegeixo sal, faig una mica de caldo, li poso un os blanc, faig una mica d'amanida, li poso una mica de sal... És que estem consumint...
Però quina sal es posa? Perquè hi ha diverses classes de sal, també.
Clar,
és que aquí hi ha
sal,
problema.
Després està la sal iodada, la sal sin iodar, està la sal de l'Himalaya, està la sal... Això crec que necessitem un altre programa.
Perquè
pels
això és
tipus
molt...
de sal. Perquè, a més, hi ha algunes que són tòxiques, que creiem que no. Després tenim les sals sense iode, que són les que han de prendre les dones amb problemes de tiroides o de Hashimoto, que això és otro melón que jo crec que aquest se'n va l'any que ve. Perquè este any ja no...
Vull dir, el programa que bé podem fer. Clar, és molt interessant, això de la sal també.
Però el tema de les sals, clar, la gent ha d'entendre per què els sanitaris són pesats quan diem no consumes tanta sal, sobretot a la tercera edat. perquè és que la sal va directa a l'oxigen de la teva artèria, i aquest oxigen, si està en dèficit o està en excés, va directe al teu cor, i és quan se satura i hi ha problemes a nivell cerebral, a nivell cerebrovascular, a nivell... És que són, és molt extens. Llavors, òbviament sabem quins aliments són els que contenen més sal oculta, al igual que el sucre, no? Parlem de la bulleria i de la panaderia, el pa de molla, les galetes, fins i tot les dolces, que també porten sucre, els cereals, no? El que deia la
sí,
Emma.
Al final de l'etiqueta poses sal. Totes, i al final poses sal, i és, són unes galetes de xocolata, i penses... Oh.
Clar, no? Les torrades, o sigui... Després estan les carns processades, el que seria el pernil salat, el salami, les salchitxes, el xoriç, tot això.
Els embotits.
No? Els embotits. El formatge i el làctic, especialment el formatge groc, els processats, els formatges ratllats. Home, sempre que mengeu un formatge, doncs que sigui el més fresc possible, o de vaca a vaca com a tal, però sempre es posa una mica de sal.
Jo penso que tots els aliments, tots poc o molt en porten, sempre, tots, perquè sempre al final sempre veus sal.
Sí, sí.
Sempre ho veus, eh?
Clar.
Entre altres components, però la sal sempre veus.
No, i a més amb una bossa que ve empaquetada de plàstic, del queso rallado, mozzarella, o tipus no sé què, sal.
Sí, hi ha de tot menys formatge.
Clar, i a més és que ja el formatge de forma natural ja en porta, per tant, per què quieres añadir más? I si tu després et fas una pizza o un plat preparat, quan t'estàs fabricant la pizza, tu també li poses sal. Perquè si, per exemple, et fas una base de pizza, li poses el tomàquet, li poses... No sé, fem que sigui amb verdures, no? Igual a la verdura li has de posar una mica sal. Però ja poses el formatge, aquest formatge ja porta
ja
més
porta
sal.
I
aquest tall de pizza li donaràs al nen perquè l'has fet tu manual i tu penses que és
Val,
saludable.
Fer-ho sense sal, doncs.
I porta
tot
molta
sense
sal.
Sal.
I clar...
I la base, la pròpia base de pizza, també, perquè si la fas tu, també li poses sal.
A més, un detall també és que tot l'aliment que sigui congelat porta un extra de sal. Perquè quan es genera el procés de descongelació, aquesta sal es perd. No us passa, no?, que a vegades un puré o un caldo que el fas tu ja natural i el congela, després el treu i ui, li ve a poner sal perquè ha afegit una quantitat d'aigua a la descongelació. O el peix, o la carn, vull dir... Sí? Bueno, ja no parlem del tipus aquest de sopistan, de sobres, dels caldos aquests concentrados a los fideos instantáneos, no? Que això és horrible, perquè a part que no sabes lo que llevará ahí ni lo que... Però bueno, és que los ya te como, és que estan buenos, eh? Vull dir, jo me comí un ya te como i dic, és que és... Aquesta merda està bona, però és un problema, perquè el que genera addicció no és que sigui bo el que estàs menjant, és el que lleva, no?
I el fàcil que és.
I el fàcil que
en
és...
En 3 minuts tens un plat de menjar, i això és el que la gent també vol.
I quan això entra a la teva cèl·lula diu, però és que te voy a quitar 2 anys de vida per haver-te comido el ya te como. O sigui, és que
saps que es troben també molt ara que el menjar precuinat el compren molt la gent gran per no estar a la cuina.
Sí.
I llavors, és clar, també es troben doncs, que es ven molt més plats cuinats que no pas, perquè és clar, això de tenir d'estar a la cuina s'entén per un cantó, s'entén perquè la gent gran cada vegada li costa més doncs, estar cuinant. I...
No, però a més després, el problema ja no és que sigui precuinat, el problema és que ven basat en plàstic, també.
També,
és que són moltes
coses. Sí,
llavors,
sí.
Parlem de conserves i enlatats, no? El que són les llaunes, la verdura, les llegums, els peixos, no? Atuns, sardines, les anxoves, sempre seran millor els pots de vidre, perquè no desprenen tòxics, perquè la conservació és més llunyana en el que parlàvem de les caducitats. El tema dels snacks i els aperitius, les patates chips, els fruits secs, les palomites, no? Vull dir... Però hi ha tipus de patates fregides i hi ha tipus de fruits secs, no? El fruit sec salat, doncs no, sempre serà més
natural.
Bo, natural. Les salses, els aderezos, no? Salsa de soja, el ketchup, maionesa... Bueno, si teniu un segon, perquè tots a casa tenim un pot de maionesa, un pot de ketchup, un pot de salsa de soja, un pot de... Mireu els ingredients. És que és una bomba. La salsa de soja ja de per si, sí, la noteu, està salada. Però hi ha salses de soja que pots escollir que els ingredients siguin bons. Clar que et sortirà més car, però bueno, la salsa de soja potser la compres cada 3 mesos. No és una cosa que es compri, no? Si la gastes, vull dir. I després els encurtits, que no és que siguin dolents, però sí que porten moltes quantitats de sal, que són les olives, els pepinillos. A casa meva som molt consumidors d'olives.
I a casa meva també. No, de todos los, totes les coses que siguin encurtides.
De les que no lleven bitxos, com jo digo, no?
De fet, ha sigut l'aniversari de la meva filla i el pastís que li vaig fer va ser un pastís de Gildas.
Toma.
I no sé si li vaig fer 40 Gildas. Encara està menjant Gildas. No he vist persona que li agradi més que la meva filla.
Va ser molt original.
Sí. A més, com que ella és diabètica i no li agrada menjar pastissos, doncs vull un pastís de Gildas. I la mama allí amb les banderilles, punxant les anxoves i les olives.
Original, aquest pastís. I doncs, comentar que després estan els E621, que això l'Anna ens dirà.
Sí, muy malo.
I després està l'E635. És que al final són destructores endocrinos, destrossen a nivell hormonal, sobretot a la dona, a nivell ovàrica, a nivell de fertilitat. Hi ha moltíssimes dones, moltíssimes, amb problemes de fertilitat. El primer que fem és canviar l'alimentació, seguir pautes de nutrició, afegir suplements com l'omega 3, aquestes carències, no? Potser molts problemes de ferro, hi ha moltes dones amb problemes de ferro, que, el problema de l'anèmia no és més que la falta d'oxigen a la sang. Està saturada. La gent no fa esport. Cada cop més després del Covid sí que es va veure que es fa esport, perquè la gent això està dintre de casa, potser no li...
Però costa, no?
Però costa molt, però sí. Es nota. Ja quan tu fas que el teu cos faci un mínim d'esforç, un mínim de manteniment o d'esport com a tal, el cos t'ho demana després. I regula, és una forma de regular. Com ho veieu? El tema de l'alimentació.
El tema de l'alimentació, tot el que tu no facis...
Però, per exemple, un exemple... Ara arriba la calor, no? I molt típic, de fer una amanida que porti enciam, que porti tomàquet picat, que porti cogombra i que porti, tonyina, no?
Clar. Que no li has de posar sal, si poses tonyina ja ve salada.
No, ja està, no? L'amanida ja està tot fet. En comptes de posar-li sal, doncs li poses 4 o 5 olives, per exemple, ja tens la sal. Però què passa amb el tomàquet, diem? No sé. El tomàquet, per exemple, és tòxic per segons quin grup sanguini, que ho vam parlar. Clar, tu veus que és un plat super sa, si li has posat la proteïna perquè porta la tonyina, però és un plat de carència, dèficit, perquè es queda curt. S'hauria d'acompanyar amb un plat que portés una mica de carbohidrat, vull dir, una mica d'arròs, una mica d'arròs, o una mica de patata, o no? I després el tall, un tall de carn, un tall de peix, que portés la proteïna. Llavors aquí sí que estaria compensat, perquè a vegades ara a l'estiu la gent diu, jo m'hago una ensalada...
Con de todo.
Li poso una llauna, això, de tonyina, perquè és el que... O un ou dur, o agafes un parell d'ous, els piques i els hi poses, però no és suficient. Què més? No sé, el tema de les galetes, doncs ja se sap. Pots fer les teves pròpies galetes o pots fer los bizcochos, per exemple, no? Que al final, sí, jo puc fer a casa un pastís i jo regularé la quantitat de sucre. Però si puc evitar el sucre i li poso una altra suplementació, l'eritritol, per exemple, o... Però el sabor ja no queda igual. Ja no queda igual. Llavors el que fem és deixar...
Tot és acostumar-se a menjar... O sucre, o sal, no posar-hi... Tot és acostumat en tot, eh?
Veus, jo amb la sal no tinc... Perquè que hi ha una persona gran a la casa, doncs... Sempre... Perquè la meva mare digui, te ha salido soso.
No.
O sigui, és que realment no li poso sal. Llavors, clar, els meus fills diuen, això... sempre es pot afegir, us poseu la sal vosaltres en el vostre plat i punto, ja està. Però, veus, en aquest sentit, a mi les coses salades... al menjar... no m'agrada, que quan veig que està en un punt de sal que per mi ja, que potser el millor és el normal, a mi ja no...
No, però ho sento.
No, però lo bo és que la sal és el que ella diu, es pot afegir a l'últim moment.
Home,
i...
és que si et surt un plat ja que has fet un,
que et fa salat,
un guiso,
no li pots treure...
o has fet un menjar que has estat, i et surt perquè se t'ha passat la mà o el que sigui, o li has posat dues vegades, que també podria passar, i et surt salat, és que això no hi ha manera després d'arreglar-ho. I estan les coses com per llançar menjar, saps?
No, 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 total.
És millor doncs, afegir-lo després i ja està.
Vull detallar això, vale? I amb això ja doncs, acabarem en 10 minuts, perquè, clar, l'E621 és el estupendo i divino maléfico potenciador del sabor, com a tal, bueno, i el 635 també. Llavors, quan veieu l'E621, el glutamato monosòdico, aquest és la sal de l'àcido glutàmico. O sigui, és el potenciador més conegut i realça el que és el sabor original de l'aliment. O sigui, si un aliment estigui podrit, si li posen el glutamato, si tu veus un producte, ja vaig directe, que porta glutamato monosódico, por Dios, no te lo comas, porque eso es que está ya hiper mega removido y que ha estado putrefacto en algún momento.
Sí, que això és, et surt, penses, l'S621, ¿vale? Dius, no,
vale.
I després no et surt l'S621 sí. I et posa això i dius, ah, bueno, clar, no està, i és el mateix.
Clar, és que l'S621 és per realzar, per potenciar el sabor d'aquest article, d'aquest producte. Això vol dir que aquest producte ja... està passat de voltes. Per tant, fora, rotundament. Està a l'E635, que, a part de ser una barreja de sals minerals, o sigui, el que fa és generar com un remolino a l'ARN. O sigui, el ribonucleïdo de disodis vol dir que es pot modificar a nivell de cadena genètica el producte. O sigui, trencaria el que són les cadenes proteiques o les cadenes, vamos, que haríem destrozo con ese trozo de carne o amb aquest menjar que tu t'hi poses a la boca. Després està la combinació de los dos, que és que esto ja és apoteòsico, perquè és barrejar l'E621 amb l'E635, que s'utilitza per aconseguir una sinergia, per potenciar mútuament de manera que una petita quantitat resulta molt més intensa, molt més sabrosa i s'utilitzen per separat. O sigui, és a dir...
Madre mía, no ho compreu, ja està!
Eso, bueno, de fet, et diré, jo que m'ho miro tot, creo que no he visto, no m'he trobat mai que estigui la combinació del E621 i de l'E635.
Ja,
no, és que no sé què article, lo voy a buscar i ja us lo diré.
Jo ja vaig dir curiosidad. Una cosa, aviam, tots aquests productes que, per exemple, es caduquen, els deuen tornar a la fàbrica.
Val? Es tornen a fer, no? Montse, doncs això, no obrim un meló!
Llavors hi tornen a posar
l'assumpte, no?
I llavors surt una numeració sota.
Però això passa amb la llet.
Amb la llet també t'ho volia dir, perquè
el
com no parlàvem de la llet...
Bueno, doncs ho diem. Sí, això sí. Passa amb la llet. Això m'ho van explicar perquè jo vaig fer una visita a una granja que està a prop de Roses, que hi ha les vaques allà. Hola, mu, vaques, com a tal. I jo vaig entrar allà i vaig dir, mira, jo tinc una pregunta. ¿Por qué el código del culo trae un número del 1 al 3? Bueno, crec que és de l'1
bueno,
fins al 5.
Anava a dir
sí,
més,
no sé, de l'1, però a sí, mi sí. em va d'això, perquè hi havia molt poques 1, hi havia moltes 3, hi havia como, no vamos a dir muchas más que el 3, però del 5, 6. I és que la 1 és la primera.
El primer reciclatge
el
que fan.
El primer reciclatge.
Dios mío.
Sí, sí.
O sea, ya no es que te la bebas pura, no, es que la más pura ya es un 1 y ya es reciclada. Yo me he quedado, y allá yo creo que vaig dir, vale, se acabó la leche de vaca. Pero vaig quedar, o sea, yo vaig pensar, bueno, mira, yo anava a comprar a qualsevol súper y lo primero que feia es leche, levanto, está el 1, me lo llevo. Me llevo la primera y no, es que me llevaba la única, o sea, la que ya llevaba una vuelta. Y yo deia, hostia, es que ya está ultraprocessada.
Doncs igual de la llet passa també doncs, amb altres productes. Clar, les tornen a la fàbrica, que passa amb els iogurts i tot, és que passa amb tot, eh?
Li tornen a posar el conservant, li tornen...
I llavors hi posen una numeració. I la numeració aquesta és la que va dient, doncs, un cop, dos cops, tres cops...
O ximpum.
Sí,
no sabia
sí.
Això.
Ah, doncs
pues,
mira,
sí. I llavors què passa? Que, doncs, clar, ja parlant de quan ja es fa una combinació, jo crec que sí que vaig arribar a veure una combinació de tots dos. I et diré que són les olives, les que porten les xupadedos, aquestes. I jo crec que porten els dos components. Perquè tenen... te la poses a la boca i bum, una explosió de l'ajo, de, no? Que en realitat no és l'ajo, ni és el pebrot, ni és... no, és tot el que porten.
S'han de conservar.
Llavors, a mi m'encantaria fer un sketch petit de fotos, que el faré, el posaré a la carpeta de l'avi, a l'Instagram, perquè el veieu, dels productes que es podrien consumir i dels productes, doncs, que millor evitar. I a més que quan portes un any consumint-los, et trobes millor, dorms millor, no tens tantes migranyes, no tens tant insomni, no et canses tant, és molt millor, molt més recomanable. Així és que tots a mirar les etiquetes.
El món de l'alimentació...
és important.
És molt important.
Per això al taller de salut vam fer el tema de l'alimentació amb el grup sanguini, perquè no tots necessitem el mateix aliment. I és important, si tu adaptes amb l'etiquetatge el teu aliment, però a més l'adaptes al tipus de grup sanguini que ets, entonces es que eso es una bomba. Però, cuidado, que no és fàcil. Jo me recordo que el primer que em van dir, Anabel, no puedes comer patata, el pa, l'arròs...
tot el que porta fècula, no?
Els carbohidrats.
Sí. I jo vaig pensar, bueno, vale. I quan ho comences a fer... fins que passen 14 dies, el teu cos et dona...
3 setmanes, diuen, no? Sí, que s'acostuma sí. 21 dies per acostumar-te
clar,
a...
clar, és com un síndrome d'abstinència, perquè el teu cos et demana sucre. Però tu, que ja no ets de consumir croissants i guarrades i tal, però és que t'estàs traient el sucre de l'aliment. I el teu cos diu, uala, no? Què passa? Es nota molt. I et dona aquesta ansietat de sucre, de que el cos t'ho demana. Com ho pot ser que a través de lo que tu creus que és una bona alimentació, un grapat de cigrons, això és sucre.
I tant.
Vull dir, i clar, i aquí és on t'adones que hi ha sucre, sal, molt emmascarat. Però la gent té molta... a la gent li agrada menjar
de
tot.
Jo penso que la gent ja passa una miqueta també, perquè si comença a llegir totes les targetes...
és que no menjaria
tot, res. És que no menjaria res, eh? No menjaria res, perquè...
és impossible.
Si agafes cigrons, mal. Si agafes mongetes, malament. Si agafes llet, malament. Si agafes iogurts, malament. Si...
que tota la vida s'han menjat llegums, eh?
Sí. I...
tota la vida s'ha menjat.
Que és millor que comprar-la amb gra i bullir-la tu mateixa, també. Però...
sempre tot el natural és millor. Fora sí. Plàstics, envoltures, tot el que sigui més eco, més natural, tal, que es paga, sí, però bueno, és la salut. I doncs, bueno, Montse, novetats al casal.
No, novetats, que ja estem acabant el curs.
Ja acabem, ja
sí,
queda res.
I a més, que bueno, es va fer el final de curs, com ja vosaltres dues sabeu.
Tot un èxit, eh? Aquest any ens han felicitat per activa i per passiva.
Tot un èxit, la veritat, eh? Que la veritat, molt ben presentat. I jo ja no m'hi vaig voler ficar perquè dic, no val la pena ficar-me, perquè no... dic perquè portava una marxa que no era.
La veritat és que ho vam gestionar sí. bé, ens ho vam passar molt bé, que és el més
sí.
important.
I la gent supercontenta i bueno, va dir, ui, este any és que tot en si, tot en general. Sí, sí. Va estar molt bé i la gent molt contenta. Ha canviat totalment. Dic que és el que volem, que canviï
que
la
canvi
cosa.
Tot, no?
Sí.
Doncs bueno, me n'alegro que hagi sigut així sí. i doncs comentar-vos que el proper divendres farem l'últim programa de la temporada i acabarem. I doncs, bueno, dir-vos que avui fem el penúltim, ja l'hem fet, ens ha faltat la Emma, et fem arribar novament una abraçada, Emma, que et milloris, i doncs, bueno, pel proper curs t'esperem amb moltes ganes i perquè siguis amb nosaltres. Doncs us diré que el programa La Carpeta de l'Avi és en col·laboració amb Ràdio Castellà i que ens podreu escoltar tots els divendres en directe d'11 a 12, els divendres en retransmissió per la tarda de 3 a 4 i tots els dissabtes de 4 a 5. I doncs moltíssimes gràcies per venir, per estar aquí un programa més, Anna i Montse. I la propera setmana tindrem a la Ivet de la Cucabac i doncs amb ella acabarem ja el programa, si tot va bé, i doncs us desitjarem que passeu un bon cap
bon
de
estiu,
setmana, un bon estiu, un bon de tot, cap de setmana, un bon estiu i un bon de tot. Doncs moltíssimes gràcies a tots per estar aquí escoltant-nos avui. Ens tornem la propera setmana.
Bon
gràcies,
dia.
Adéu.
Bon dia.